Un món de llibres. Recomanacions literàries de la llibreria Alguerasset, de l'escriptora Sílvia Romero i del llibreter de la Franja de Ponent, Octavi Serret. Tot això i més a Un món de llibres. Cafís de lletres. Amb Sílvia Romero.
De genollons i amb fregalls d'espart, netejàvem l'enreixolac de fang cuit, una generació rere l'altra, les dones de la Casa del Pla. La casa, amb les portes sempre obertes, on vaig néixer. Benvinguts a Cafís de lletres. Les paraules amb què he iniciat el programa d'avui es corresponen amb el primer paràgraf de la novel·la de què us vull parlar, La Casa del Pla, de E. Viladoms, publicada al febrer de 2024 per Edicions de l'Albí. I és que aquesta casa és el focus central de la història que trobem a La Casa del Pla, de manera que la gent que per ella transita, les persones que hi viuen o que hi han viscut, les que hi passen en un o altre moment, tots ells i elles conformen el ventall de personatges principals d'aquesta narració. La història, cronològicament parlant, cal situar-la als anys 30 del segle passat. Però si en això el primer que us ve al cap és la guerra del 36 al 39, em cal precisar que, en realitat, el gruix narratiu més important el tenim just abans de la guerra, és a dir, des del final de la dictadura de Primo de Rivera fins a l'inici de la dictadura de Franco. La guerra hi és, i també tindrà importància per al desenllaç de la novel·la, però el que sobretot ens mostra l'autora, E. Viladoms, és aquell període d'il·lusió i projectes, tant a nivell social com econòmic i cultural, que va existir durant la Segona República, una època engrescadora que podríem comparar a l'etapa d'entreguerres que va viure Europa i que va acabar amb l'ensulsiada de tantes il·lusions. L'autora ens mostra com vivien en aquella època, quines eren les mancances, les lluites que els movien i, sobretot, ens retrata uns homes i unes dones amb ideals, ben lluny del que, de vegades, s'ha dit d'aquells anys. I em refereixo a les veus que, en ocasions, han postulat que el poble es va llançar a la lluita sense ser conscient del que defensava i que només es va convertir en carn de canó. E. Viladoms ens demostra que no va ser així, tot confeixint una història de ficció completament basada en fets reals, els que va viure la seva pròpia família. Per aconseguir-ho, ha dut a terme tot un procés de documentació intens que va apareixent en petites dosis al llarg de la narració, tot convertint la novel·la en una novel·la històrica, sí, perquè el taló de fons de l'acció que s'hi desenvolupa és la història en majúscula. Però el que sobretot tracta són les petites històries, aquelles que es vivien de portes endins i que durant tants i tants anys van ser silenciades. Més enllà d'aquest focus d'interès amb el qual fa reviure persones que van ser víctimes d'aquest dolorós i obligat silenci, més enllà de la descripció de la vida en aquesta Casa del Pla, també cal remarcar alguns aspectes estilístics que he trobat ben interessants. La Casa del Pla s'estructura en base a 39 capítols no especialment llargs. De fet, la novel·la té 252 pàgines. I una característica d'aquests capítols és que es poden llegir per separat. És a dir, en cadascun d'ells, l'autora ens tracta un tema concret, un fet concret dels diversos que van apareixent al llarg de la història, i tal com l'obra, també el tanca, tot mantenint, però, la línia argumental que ens anirà conduint cap al desenllaç. Per fer això, i que alhora aquesta arquitectura de la novel·la no confongui el lector, la narració avança sempre en ordre cronològic, això sí, amb alguns salts temporals, però sempre endavant. Un altre detall que voldria esmentar és el lèxic emprat per l'autora, E. Viladoms, que és capaç d'usar un llenguatge ric i acurat en els fragments narratius i alhora respectar i evocar la manera de parlar de l'època. Però potser que us faci 5 cèntims també de la seva autora. Us llegiré la nota biogràfica que trobem a la solapa del llibre. E. Viladoms és el nom de ploma d'Enriqueta Hernández Farell, un nom manllevat que reserva per als escrits de ficció. Forma part de clubs de lectura, de col·lectius d'escriptors i de l'associació Tornem-hi, en què l'art i les lletres es donen la mà. Alguns dels seus contes i microrelats han estat premiats en diversos concursos i publicats en volums col·lectius. com en el llibre Bones confitures, antologia de microrelats catalans, i amb l'artista Olga Cairols va publicar l'àlbum il·lustrat Una nit qualsevol. És alumna de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. La Casa del Pla és la seva primera novel·la, una obra escrita a partir de la memòria familiar que, de la mà de la història i la ficció, reivindica els fallecidos en acción de guerra i els qui els estimaven i no els varen poder enterrar. I res més per avui. Només em queda recordar-vos les dades bibliogràfiques, que són La Casa del Pla, de E. Viladoms, publicada per Edicions de l'Albí. Ens retrobem en el proper Cafís de Lletres.
Recomanacions literàries de la llibreria Alguer 7. L'herència, d'Hélène Flood, editat per Columna en català i Planeta en castellà. Hélène Flood va néixer el 1982, va estudiar psicologia i es va doctorar el 2016 amb una tesi sobre la violència, la revictimització i la culpa posttraumàtica. Viu a Oslo amb el seu marit i els seus dos fills. La seva primera novel·la, La psicòloga, 2020, la va situar com una de les veus més rellevants de la novel·la negra actual. Va ser publicada a 28 països i arreu va tenir molt èxit, tant de crítica com de públic. La seva segona novel·la, La comunitat, 2021, va ser rebuda amb el mateix èxit i reconeixement i la va acabar de consolidar com una de les noves grans veus del crim escandinau. Aquesta és la seva tercera novel·la. Abans que l'Irling tingués un atac de cor i caigués fulminat al carrer, ja havia patit un seguit de petits accidents bastant sospitosos. Ara, sola a casa seva, una casa immensa, l'Ibai, la seva dona durant gairebé 45 anys, reflexiona. Hi ha alguna cosa que no encaixa en la mort del seu marit. A més, tot al seu voltant comença a canviar de manera molt subtil. Hi ha objectes que desapareixen. Els seus fills arriben sense avisar i, clarament, li amaguen coses. La porta del soterrani, que sempre està tancada, apareix entreoberta. Quan, després de molts anys de no veure's, arriba un vell amic de joventut amb alguna cosa per explicar-li, l'Ibai comença a tenir por. Podria ser que algú hagués volgut fer mal a l'Erling? I si ara aquesta persona vol acabar amb ella? Hélène Flood torna a sorprendre amb aquesta novel·la que va molt més enllà d'un misteri per resoldre. Es tracta d'un drama familiar impactant, de gran profunditat psicològica, que mantindrà el lector atent fins a l'última pàgina. Benvolguda senyora Christie, de Núria Prades, editat per Columna. Núria Prades Andreu és barcelonina i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Els anys passats a les aules, com a professora de secundària, va ser el motor que la va dur a iniciar-se en la literatura infantil i juvenil, gènere en què ha publicat una cinquantena llarga d'obres. El Premi Carlemany, que li va ser atorgat l'any 2012 per l'obra Sota el mateix cel, li va obrir les portes de la narrativa per a adults. La seva primera novel·la en aquesta nova etapa va ser La noia de la biblioteca, 2014. La van seguir Somnis de mida, 2015, traduïda a més de 8 llengües i amb més de 20.000 exemplars venuts a Alemanya. I L'aroma del temps, 2017. El 2020 va guanyar el Premi Ramon Llull amb la novel·la Tota una vida per recordar, traduïda a l'alemany i al portuguès, entre d'altres. Després de la Segona Guerra Mundial, l'Emma Marbury hereta la llibreria de la seva tia Penelope Brent a Dartmouth, Devon. Mentre intenta reconstruir la seva vida, es veurà atrapada en una sèrie d'esdeveniments inesperats en descobrir una relació oculta entre el crim local i un dels casos més infames de la història britànica. Amb l'ajuda de la mateixa Agatha Christie, l'Emma s'endinsarà en una investigació plena de secrets, mentides i ombres del passat. I a mesura que surten a la llum noves pistes, la veritat esdevindrà cada cop més perillosa. Una novel·la d'intriga captivadora que ret homenatge a la gran mestra del misteri, Agatha Christie. L'agent secret, de Joseph Conrad, editat per Adesiara. Joseph Conrad, Berdichev, Ucraïna, 1857, Bishopsburn, 1924, és considerat un dels novel·listes més influents de la literatura moderna en llengua anglesa, la seva llengua literària, malgrat que els seus pares eren polonesos. Conrad va treballar durant bona part de la seva vida a la Marina Mercant Britànica, experiència que sovint es veu reflectida en les seves obres, les quals tracten de temes com l'imperialisme i el colonialisme, però també exploren qüestions com l'alienació, la soledat o la complexitat de la naturalesa humana. Entre els seus títols més cèlebres destaquen Nostromo, El cor de les tenebres, Lord Jim i, així mateix, L'agent secret, que publicada per primer cop l'any 1907, ara es presenta amb nova traducció catalana. Ambientada a la ciutat de Londres, aquesta novel·la trepidant narra la doble vida del senyor Verloc, un humil botiguer taciturn i, alhora, un agent secret que treballa per una ambaixada estrangera i que està infiltrat en un obscur escamot anarquista. És a ell a qui encarreguen una arriscada missió que pot canviar no sols el destí de la seva existència, sinó fins i tot el rumb de la política internacional, i que tindrà, a més, unes conseqüències imprevistes. L'agent secret, una de les obres més brillants de l'autor, ens ofereix una visió premonitòria de l'important paper que va arribar a tenir el terrorisme i els grups revolucionaris del segle XX, i esdevé, al mateix temps, una lectura imprescindible pels amants de les novel·les d'espionatge. Aquestes han estat les recomanacions literàries de la llibreria Alguer 7.